Xavier Casals, bona nit.
Bona nit.
Quin va ser el paper d'Armada al cop d'estat? Era ell, l'Elefant Blanc?
Això no ho podem dir amb cap certesa, i el que ho podria dir amb més seguretat, o amb tota seguretat, seria el mateix tinent coronel o extinent coronel Antonio Tejero, perquè ell va dir que estava esperant una autoritat militar, per descomptat, però no va arribar a revelar el nom. I aquí hi ha diversos noms, etc. I un d'ells és el d'Alfonso Armada.
Mentre esperaven l'autoritat militar per descomptat, va córrer el rumor, i de fet està publicat a molts llocs, que el govern que hipotèticament hauria encapçalat Armada era un govern d'unitat que havia de tindre presència de membres de la dreta i de l'esquerra.
Això és el que es diu, això és el que hauria, i això és el que hauria enutjat a Antonio Tejero, precisament quan Armada va entrevistar-se amb Tejero, Tejero té retinguts els diputats, i aleshores Armada el va a veure per desbloquejar la situació, i per tal d'aconseguir-ho li planteja a Tejero que farà un govern d'unitat o concentració nacional. I precisament això és el que irrita a Antonio Tejero. Antonio Tejero no ha fet un cop d'estat per veure, per dir-ho d'alguna manera, socialistes o eventualment comunistes en el govern. I a partir d'aquí, l'eventual possibilitat d'entesa entre Armada i Tejero per solventar la situació s'acaba, perquè aquest no era el propòsit de Tejero, i en aquest sentit eren dinàmiques polítiques diferents les que haurien impulsat els dos protagonistes. Tejero volia un cop d'estat, per dir-ho d'alguna manera, de tipus autoritari, similar al franquisme, fent ara una simplificació, i en canvi Armada, hi ha fonts que diuen, com per exemple el senador Juan Ares Pacochaga, que estava en els mesos previs a la dimissió de Suárez, doncs estava cercant suports per fer un govern d'aquest tipus, de caire constitucional, del que ell podria ser el president. Aleshores, la dimissió de Suárez, per una banda, i després el cop d'estat, doncs van dinamitar aquesta possibilitat.
Amb el temps, Armada es va acabar quedant sol per aconseguir l'índul, va acatar la Constitució, de fet, en aquests termes i amb la seva salut es va justificar el seu índol a finals dels 80, però els demòcrates tampoc òbviament no el reivindiquen, i els colpistes encara menys.
Bueno, de fet, si mirem els protagonistes del cop d'estat del 23F, Armada paradoxalment representa el traïdor per a tots. D'una banda, pels colpistes és el que fa descarrilar el cop. Pels demòcrates és el líder dels colpistes. Ell es presenta com a monàrquic, però pels monàrquics és un traïdor a la corona, i el mateix rei se'n distancia. Aleshores, així com d'altres acusats i condemnats, com el mateix Tejero, han estat reivindicats o han tingut autors que han escrit favorablement sobre ells, d'Armada, doncs no, es podria dir aquella novel·la d'en García Márquez, que és el general no tiene quien l'escriba. Aleshores, Armada va deixar unes memòries que es titulaven significativament El servicio de la corona, i més tard va deixar un llibre entrevista molt extens amb l'historiador Cuenca Toribio, que es deia Conversaciones con Alfonso Armada, que és potser el més interessant, que ara té una dècada, i aleshores allà Armada explica extensament la seva visió del cop, en la qual reitera com sempre la seva innocència, i explica doncs que ell va actuar sempre per evitar que hi haguessin mals majors en l'ocupació del Congrés.
Acabem precisament amb el paper del rei. Joan Carles, quin paper va tenir, si és que en va tenir algun, en el cop d'estat, més enllà del que ha passat als llibres d'història com a salvador de la democràcia en aquell moment?
Jo crec que, malgrat que hi ha moltes hipòtesis i especulacions, jo crec que el rei no volia el cop d'estat no el podia afavorir de cap manera, i en aquest sentit cal tenir present dos elements. D'una banda, l'avi del rei, Alfons XIII, va perdre el tro per un cop d'estat, per donar suport al cop d'estat del general Primo de Rivera, i el seu cunyat, el germà de la Sofia de Grècia, de la reina, va perdre el tro de Grècia per donar l'aquiescència al cop dels coronels de Grècia. Per tant, el rei Joan Carles tenia molt clar, des del meu punt de vista, que una via colpista podia crear molts més problemes dels que podia solventar. Aleshores, el rei, jo crec que sabia que hi havia molt, allò que se'n diu soroll de sabre, sabia que hi havia molt descontent, però jo crec que ell no estava en absolut interessat en atiar un cop d'estat que podia tenir conseqüències imprevisibles, i repeteixo, els antecedents familiars ho demostraven.
Molt bé, doncs, Xavier Casals, doctor en Història per la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.